Antonio Jesús Sanz és des de la passada setmana la nova veu de Formentera al Parlament Balear. Avui volem saber quins assumptes ocupen la seva agenda per la cambra autonòmica, on fa anys que des de la nostra illa es repeteixen algunes reivindicacions sense que, de moment, hagin trobat solució. Benvingut a Ràdio Illa, senyor Sanz.
Gràcies, Pepa, bon dia a tothom.
Anava a dir conseller perquè després parlarem també del tema de la Conselleria de Medi Ambient i dels reptes importants que té de cara als pròxims mesos i per començar aquesta setmana mateix amb el tema del Consell d'Entitats. Però deixarem per d'aquí uns moments. De moment centrem-nos en el tema del seu paper com a parlamentari. De fet, demà mateix hi ha sessió. Demà intervé, quins assumptes té en cartera?
Bé, la setmana passada va ser el... Primer va haver-hi un ple de presa de possessió dels dos diputats que prenien possessió per aquest cinquè període de sessions i després va haver-hi el debat de política general de les Illes Balears, que és un debat que s'estableix en dues sessions. Mm. El dimarts 14 va ser la intervenció de la presidenta del govern de les Illes Balears i el dimecres 15 va ser les propostes en aquest debat que es fan per part dels grups polítics, en el qual també vaig intervenir i pues, expressant tant l'esforç que ha fet aquest govern. Hem de recordar que hi ha hagut una pandèmia que ens ha passat per damunt i que ha estat molt intensa i que s'ha hagut de prendre decisions molt ràpides, de vegades haver de canviar-les també de manera molt ràpida, i llavors el treball que s'ha fet també posar-ho en relleu sense deixar de banda totes les necessitats que té Formentera i les quals se van posar de manifest en aquell debat. Es va parlar tant de la política d'habitatge, es va parlar del 61, òbviament de que el 61 sabem que, a part de que és un punt del programa que tenim com a coalició per al Parlament, és una necessitat per a Formentera que estigui tot l'any. Se va reconèixer que s'està tramitant la construcció d'una nova base del 61 a Formentera, però també és necessari que el servei no quedi només als mesos d'estiu, sinó que continuï durant la resta de l'any.
Sí, la consellera Gómez fins ara sempre ho ha vinculat a l'augment assistencial o a l'augment de la demanda durant la temporada turística. Fins ara l'hem sentit dir això al Parlament.
Sí, el que hem de fer al final, la política es tracta també de debatre aquestes coses i poder arribar a punts d'enteniment i trobar tots els punts necessaris per a aconseguir que des de totes les institucions s'estableixi aquest servei tot l'any com està a altres bandes de les Illes Balears.
Servei tot l'any del 061. De fet, Formentera és l'única illa que no compta amb aquest servei. Tenim alguna data?
Ara mateix no tenim cap data, però bueno, continuarem treballant. També es va parlar del decret de transport marítim, la llei de transport marítim de les Illes Balears, la llei 11-2010. Sí. Li falta el desenvolupament d'aquest reglament i es va traslladar. Ja la mateixa presidenta, en el seu discurs, va expressar la voluntat de cercar algun punt i de continuar avançant i desenvolupar-ho, però també en la intervenció que vaig tenir l'oportunitat i l'orgull de poder fer, també ho vaig insistir i explicar que era una necessitat per Formentera era disposar d'aquest reglament que reguli tant les freqüències com les excursions marítimes, com la pressió que s'ofereix al parc natural i les barques de primera i darrera hora. D'altra banda, es va parlar de la regulació dels fondejos de tota l'illa, que és un tema que tant des del Consell, com des de la Consell com a institució completa, com des de la Conselleria de Medi Ambient i també des del Parlament s'ha demandat, i es va parlar de que és una necessitat perquè la capacitat de càrrega del nostre litoral, que ja es va calcular per part del Consell i més endavant va ser calculada també per la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, i les xifres coincidien, les dues. Llavors, és una necessitat que el nostre litoral tingui al voltant d'entre 900 i 1.000 barques, que és el que diuen aquests estudis, i ara mateix, als mesos d'estiu, en tenim prop de 2.000-2.200, sense comptar-les de línia.
El que passa és que, clar, la demarcació general de costes ho té molt clar. En fons arenosos no es pot limitar el fondeig. Això pot canviar, no sé de quina manera.
Bueno, que no es pugui limitar el fondeig en fons arenosos, el projecte, òbviament, està per desenvolupar, però en l'estudi que s'havia fet per part del Consell també es parlava d'això. També és cert que els fons arenosos no poden fondejar tot tipus de barca. Llavors, si els fons arenosos només poden fondejar barques petites, les barques que ja són més grosses, aquestes ja poden ser. I sí que és potestat dels estaments, per això es demanda que parlin totes les administracions vinculades, tant la més propera, el Consell Insular, com el Govern de les Illes Balears, com la demarcació de costes de l'Estat, per poder establir zones de fondeig regulat. Ja existeixen al nostre litoral zones de fondeig regulat que estan en boies ecològiques i, d'alguna manera, si això es pot fer a tot el litoral, serà molt més senzill el poder regular la quantitat de vaixells que n'hi ha al voltant de la nostra illa.
També s'ha parlat de que costes o que algunes competències en costes poden passar a les comunitats autònomes. Això com està?
Sí que hi ha un treball de camp molt important entre la Direcció General de la Costa i Mar del Govern de l'Estat espanyol, així com també amb la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears i d'altres, per fer una transferència d'algunes competències de costes cap a les zones costaneres. Òbviament, les administracions més properes són aquelles que coneixen més bé tot el que hi és. Llavors, si tens les competències i esperem que també tenir els fons suficients, poder desenvolupar d'una manera més àgil aquestes situacions. Ara mateix l'agilitat en costes justament és el que més problemes ens dona, que de vegades hi ha tràmits i no és que tinguin culpa, és que hi ha una mancança de recursos i molts de tràmits administratius que ho intenteixen.
Quines competències de costes? De què estaríem parlant?
La veritat és que està encara en estudi i això no està todavía, no s'ha fet. Hi ha una ponència d'estudi i s'està treballant en ella.
És veritat que sona bé el que vostè diu, no? Que al final que l'administració més pròxima al territori tingui més, diguem-ne, potestat sobre el mateix territori. Però també, conseller, jo crec que hem de ser també una mica realistes. Vostè creu que una llei com la de costes, que ha salvaguardat el nostre litoral de noves construccions, de més especulació, de més ciment, en definitiva, s'hagués pogut aprovar des de Formentera?
No estic parlant només de Formentera, estem parlant ara mateix de totes les Illes Balears.
O des de Balears.
Bueno, per què no? El concepte de poder protegir el nostre territori a Formentera ja existeix i a d'altres bandes, ara mateix el govern que existeix ara sí que té aquesta concepció tant de la protecció del territori i de que tenim que tenir clar que hi ha un límit per a tot i que no pot ser qualsevol cosa a qualsevol preu. En aquest sentit també es va parlar d'un altre tema que des de la Conselleria de Medi Ambient s'ha fet molta insistència, que és el de la transició energètica i el tema de la central de Camarí. Sabem que tenim una de les centrals més antigues ara mateix i obsoletes d'Espanya, que a més funciona en combustibles fòssils i no tenim a l'agenda propera cap tipus de programació de desmantellament. Sí que és cert que s'ha fet molta insistència i molt de treball en tenir aquest tercer cable, que s'està ara mateix ja té les avaluacions ambientals adequades, tant el cable com la subestació, però també és cert que aquest tercer cable haurà de connectar amb la subestació existent i que ha d'existir una font de generació alternativa que, en cas de que Formentera no tingués l'abast d'aquest cable, pogués ser abastida d'energia. I això ara mateix és la central de Camarí en combustibles fòssils. I aquesta passa és l'altra que ja en el plenari del passat mes d'agost ja vam presentar una proposta en la qual es calendaritzi aquesta descarbonització de la central i ara mateix al Parlament també és un dels treballs que volem dur endavant per a poder aconseguir aquesta transició energètica real a Formentera.
L'altre dia vam xerrar amb el conseller Illanes, que ja ens va assegurar que bé, aquesta, diguem-ne, transformació de la central tèrmica d'Escamarí, almenys com vostè proposa, diu, home, doncs si no es desmantella, com a mínim que vagi alimentada amb gas i no amb dièsel, no? Que no deixa de ser un combustible fòssil, però bé, és menys lesiu que el dièsel, no? I ens deia que això, en tot cas, depenia del Ministeri, el qual vol dir que segurament trigarem anys o i panys.
Esperem que no sigui així. Justament per això és el que és el treball que s'ha de fer des del Parlament de les Illes Balears i també engegat amb el treball des del Consell de Formentera, aconseguir que no trigui anys. Al final sí que estem veient que el canvi climàtic està, ja no és una cosa que està arribant. Que veiem clar que ha arribat, que tenim episodis extrems tant de sequera com de pluja i és una conseqüència de la pujada de les temperatures mitjanes, una conseqüència del desgelament dels pols i dels glacials i una conseqüència del canvi que està fent-se en el clima que fa que el que serien zones més templades s'estan convertint en zones més extremes. I això pot tenir una repercussió en la nostra economia també.
Parlant de contaminació, sobre aquella resolució que va aprovar el Parlament el novembre de 2020 que instava el govern de les Illes Balears a instal·lar una estació fixa de mesurament de la contaminació al port de la Savina. L'altre dia, parlant precisament amb el conseller Llanes, ens deia que no, que el punt de vista del govern no és instal·lar l'estació a la Savina. Clar, a veure, segurament si instal·lem una estació de mesurament en, diguem-ne, una zona que no sigui el port de la Savina, igual no té números de contaminació, o sigui, no ens dona dades que revelin que hi ha contaminació. Vull dir, en canvi, si la instal·lem a la Savina, on hi ha molts barcos, on hi ha molts cotxes, doncs sí que pot donar números que revelin que és una zona contaminada. És per això que el govern no vol instal·lar l'estació allà?
No, la veritat és que és una pregunta que no li he fet directament al conseller ni al director general de Canvi Climàtic.
Jo li vaig fer, però no em va regatejar, de fet.
Bueno, realment hi ha un informe de qualitat ambiental de les Illes Balears. L'any passat, amb l'anterior director general d'Energia, Aitor Urresti, es va acordar que es fessin unes medicions en determinades zones de Formentera. Des del Consell de Formentera van poder pactar quines serien aquestes zones. i l'informe de la qualitat de l'aire és molt revelador d'unes zones de Formentera. El compromís era continuar fent mesuraments a d'altres bandes i al port de la Sabina, si bé és cert que no hi ha una estació que sigui homologada o acreditada, sí que n'hi ha una estació en temps continu que es pot mirar a la pàgina de ports de Balears.
Sí, ho diuen els experts que és una mica de fireta, eh?
Bueno, és una estació de mesurament, al final...
No homologada, com vostè deia.
Sí, és no homologada, però és la que tenen tots els ports ara mateix, és una entitat i està avalada per la universitat. No són dades que podrien utilitzar-se dins d'un estudi exactament per poder mesurar la qualitat ambiental.
Serà per alguna cosa.
Com és l'informe, perquè no té una homologació, perquè els mesuradors segurament... Això hem de dur-lo a lo que són els... quan tu tens un sistema de mesurament, has de tenir una entitat acreditadora que t'hagi validat que el xip o el mesurador que tens estigui avalat. I n'hi ha a lo millor 4 o 5 que són els que estan avalats. Mm. Els altres vol dir que no mesuren bé? Bueno, seria com els mesuraments que poden fer a lo millor els telèfons mòbils. O... No són mesuraments exactes i que estiguin avalats, però que sí que tenen certa validesa indicadora. Sí que quan hi ha molt de trànsit, aquesta estació també detecta que hi ha molt de trànsit.
Vostè, què? Creu que, o sigui, batallarà al Parlament com ho va fer Sílvia Tur perquè hi hagi una estació de mesurament a la Sabina?
Ja s'ha batallat des de la Conselleria de Medi Ambient i s'ha parlat amb la Direcció General d'Energia i es continuarà amb les necessitats que tingui Formentera, òbviament. Ara mateix el full de ruta que tenim des de la coalició està molt clar i es continuarà amb aquest full de ruta. També està el tema de les millores educatives i, òbviament, ja hem aconseguit una, que és la construcció de la nova escola de Sant Ferran, que ja està en marxa, i continuarem també amb l'ampliació i reforma de l'IES Mas Ferrer per les necessitats actuals de Formentera, que són més grosses de quan es va fer aquest institut.
Sí, va ser clar. Per exemple, Sílvia Tur va aconseguir que l'any passat s'inclogués l'ampliació o el projecte d'ampliació de l'IES Mas Ferrer als pressupostos, però bé, allà està. I després que es porti a terme és una altra cosa.
Bueno, però la tasca parlamentària justament és aquesta, és aquestes coses que potser estiguin encara per poder resoldre, aconseguir que es resolguin. No hem d'oblidar que sí que és cert que sí, es va aconseguir, però estem ara mateix en la cinquena onada de la Covid. I, com he dit al principi, en la meva intervenció, i crec que és posar en relleu, que les prioritats de vegades han hagut d'estar canviant perquè, per sobre de tot, i sí que és cert que s'ha de posar en relleu això, per sobretot ha d'estar la salut. I és justament la tasca que s'ha fet i se va posar en relleu sense oblidar les altres coses. Una vegada la salut la tenim cada vegada més garantida, perquè ara mateix amb l'estratègia de vacunació hem aconseguit que les persones estiguin més protegides, ara no hem d'oblidar les altres coses que n'hi ha per fer.
Estem xerrant amb Antonio Jesús Sanz, diputat del Parlament de les Illes Balears per Formentera. Ara intentarem parlar amb ell en un altre vessant de les seves responsabilitats, en aquest cas com a conseller de Medi Ambient, també com a ciutadà de Formentera, que el passat dissabte va estar en el World Cleanup Day, però també com a integrant de l'equip de govern. Li faig una pregunta sobre el respecte de lo que ha passat aquest cap de setmana. 117 persones migrades han recalat a la nostra illa. Déu-n'hi-do, una tercera part o més d'una tercera part de les que ho han fet al llarg d'aquest 2021 ho han fet durant aquest cap de setmana. Estem preparats per assumir tot això? Ja sé que no és la seva àrea, que vostè no s'encarrega de benestar social, però bé, com a membre de l'equip de govern, també com a company de partit de la persona que s'encarrega de l'àrea de benestar social, com ho veu, això?
El primer de tot, donar les gràcies a la gran tasca que han fet tant tots els treballadors del Consell, tant policia com des de Benestar Social, per fer l'acollida també als cossos i forces de seguretat que no depenen del Consell i que també han estat justament per poder garantir la seguretat i estabilitat d'aquestes persones que al final estan defugint d'una zona en la qual hem de pensar per què ho fan. És una fugida. Ara mateix hi ha molt de discurs de l'odi, en el qual se parla molt d'aquestes coses, que si estem... diuen inclús frases molt, molt dolentes, com el govern de Welcome Refugees, són refugiats o són persones que fugen d'una situació caòtica, d'una situació molt greu. I justament crec que nosaltres, que tenim un estat certament de benestar, la solidaritat, o almenys així ho entenguem des del PSOE i des del Partit d'Esquerres, ha de ser justament ajudar a les persones que més ho necessiten, i aquestes persones ho necessiten. Llavors, els recursos del Consell estan també per ajudar-los, sense oblidar, òbviament, totes les coses que hem de fer des d'aquí. S'ha fet una bona tasca, sí que les instal·lacions que tenim a Formentera no són per acollir aquestes persones, i és per això que es fa directament, i està ben, a més està molt organitzat el trasllat de persones, i òbviament s'ha fet d'una manera molt àgil i molt fàcil per a aquestes persones.
Bé, per cert, ja hem informat abans de que diversos veïns de la Mola ens han indicat doncs, que havien pogut veure la Guàrdia Civil aquest matí, avui mateix, actuant també amb altres grups de persones que feia pinta que feia poc que havien desembarcat. O sigui que estarem pendents d'aquesta xifra, doncs encara se li di més a les pròximes hores. Abans de tornar amb temes de Formentera, deixem que li pregunti sobre un tema. Aquesta manifestació que hi ha hagut a Xoca d'un grup d'ultradreta amb algunes lemes homòfobs, ara em sortia, amb lemes homòfobs i que ha estat autoritzat, per cert, per part de la delegació del govern. Com ho veu, això?
Bé, la delegació del govern de la Comunitat de Madrid va autoritzar una manifestació que no tenia res a veure justament amb el que es va fer. Els mecanismes de l'Estat de Dret garanteixen el dret a manifestació de temes que no siguin anticonstitucionals. I la manifestació que es va convocar no era per aquest motiu. El que passa és que es va aprofitar per part d'uns grups d'ultradreta que possiblement eren els organitzadors i van aprofitar aquesta convocatòria per fer, altra vegada, el discurs de l'odi. Està sent molt perillós el discurs de l'odi perquè està calant cada vegada més i fa por. Fa por veure com n'hi ha tantes persones que veuen que els drets són d'uns i no d'altres. Com dir-ho? Ara mateix parlen de que el col·lectiu LGBTI té drets diferents al de la resta de persones. Estan diferenciant a les persones per la seva orientació sexual. Això és anticonstitucional. La mateixa Constitució estableix que ningú no podrà ser discriminat per raó de sexe i inclús d'orientació sexual. I en aquest cas s'està discriminant. Fora maricons del nostre barri. Perdona?
No, això mateix van dir,
Això mateix van dir al barri de Xoca, a més, que és un dels, podríem dir, com si fos un dels exponents màxims de la llibertat del col·lectiu LGTBI a Espanya. És molt greu. És molt greu que, a més, al Parlament de Madrid es parli de que l'homofòbia està només al cap de la presidenta de la Comunitat de Madrid va dir que l'homofòbia està al cap dels progressistes i dels socialistes. A lo millor hauria de mirar la televisió o el Twitter, tant assidua que és el Twitter, els partits de dreta haurien de veure justament el que va passar aquesta setmana. I és molt greu perquè al final va calant, al final és un gota a gota que va calant i que podrà ser més perillós, i és per això que no podem ni baixar la veu ni deixar de dir que això no es pot consentir.
Vinga, va, ara anem al seu vessant com a conseller de Medi Ambient, una àrea en la que en els pròxims mesos ens sentirem a parlar i molt, especialment perquè s'han de fer actuacions, podríem dir que decisives, que fa molts anys que s'esperen, actuacions crucials com ara la regulació de l'estany d'espeix o també el servei de recollida de fems, les concessions de platja, etc. Començant pel primer de tots, per aquesta regulació de l'estany d'espeix. Per cert, aquest dimecres a les 7 en primera convocatòria i a les 7:30 en segona convocatòria hi ha un Consell d'Entitats en què ciutadania i associacions estan convidats a participar i a dir la seva. Ens pot fer una prèvia una mica de què s'espera d'aquest Consell d'Entitats?
Al final, el Consell d'Entitats respon a un acord plenari també d'explicació del projecte, tant per part del govern com per part del Consell, explicar en quin punt ens trobam. El govern explicarà aquest projecte de l'estand space, quin és el desenvolupament que té, i per part del Consell també farem el tràmit d'explicar en quin punt ens trobam i quines són les següents passes que s'han de fer per dur a terme aquest projecte de l'estand space.
Entenem que encara s'ha de redactar el reglament que fixarà, per exemple, els criteris de percebre quines barques sí, quines barques no podran fondejar l'estany d'espeix?
Sí, aquest reglament s'ha de redactar i és per això que el reglament tindrà un tràmit de consulta prèvia que s'explicarà justament en aquest Consell d'Entitats perquè la gent pugui, primer, saber quines són les passes que s'han de donar i també que pugui expressar en aquesta consulta prèvia quines són les inquietuds que té o quines propostes fa per a aquest reglament.
Bé, en aquest sentit, la ciutadania encara pot fer propostes en aquest reglament.
Justament és una de les passes que s'ha de fer d'ara endavant, que és que la ciutadania pugui fer propostes per a la redacció del reglament. És així com es fan els reglaments d'àmbit públic, s'han de fer d'aquesta manera, amb participació de tothom.
De totes formes, hi haurà, dic jo, un marc normatiu en el qual, un camp de joc en el qual ens haurem de moure. I la pregunta és... aquest nou reglament que detallarà doncs, de quina manera es poden fondejar les embarcacions, quantes i quines tindran dret a fer-ho, contemplarà que es puguin fondejar l'estany d'espeix embarcacions de llista sisena, embarcacions de charter?
Ara mateix el reglament està enmarcat dins d'una regulació i un marc normatiu, i aquest marc normatiu especifica quines són els tipus d'embarcacions que poden fondejar dins de l'estany. Un reglament que té un nivell normatiu per sota d'altres tipus de normatives no pot passar per damunt. Llavors, si el PRUC ara mateix estableix que no es poden desenvolupar activitats comercials, si no estiguessin autoritzades, haurà de ser segons aquest tipus de reglament, aquest tipus de norma, de norma jurídica.
Tindran algun tipus d'avantatge les embarcacions que faci més anys que estan fondejades a l'estany?
Aquest reglament el que tindrà que resoldre són tots els dubtes que tingui la gent i també explicar-los dins del marc normatiu. Ara mateix no està definit, llavors no es pot donar resposta a aquestes qüestions.
Doncs ja ho sabeu, aquest dimecres a les 7 en primera convocatòria, a les 7 i mitja en segona convocatòria, se celebra aquesta sessió del Consell d'Entitats amb la regulació de l'estany d'Espeix com a protagonista. Per cert, es podrà seguir també per internet?
Sí, s'està treballant des del Consell perquè pugui ser també retransmitida per internet. Veurem si tècnicament també és possible, perquè normalment els Consells d'Entitats se feien a un altre lloc i ara mateix es farà al cinema perquè esperem que pugui haver molta assistència i llavors per les normes d'aforament és millor que tinguem un espai més ample i perquè pugui assistir tota la quanta gent que pugui ser.
Important això, no es farà a la sala de plens del centre de dia com a les últimes edicions, sinó que es farà al cinema municipal, just davant de la ràdio, de fet.
Exactament.
I els que estiguin des de casa podran votar també? Hi ha algun moment de votació en aquesta sessió del dimecres?
És que no, realment és una explicació de totes les situacions, és un Consell d'Entitats explicatiu i informatiu. Si s'ha de parlar, òbviament, qualsevol podrà participar, però no està previst cap tipus de votació en aquesta sessió del Consell d'Entitats.
Entenem, sinó que s'explicarà, s'exposarà, i després serà, entenem que les associacions ja, un cop es reuneixin amb els seus fòrums interns, podran fer les propostes en un termini anunciat.
Establert, no? En un termini establert que s'anunciarà també en aquest mateix moment.
Molt bé. Altres coses, conseller, la recollida de FEMS.
Sí. Ara mateix se va iniciar la licitació de la recollida de FEMS al mes d'abril i van haver-hi unes quantes preguntes per part de les possibles empreses licitadores. S'està finalitzant l'informe de resposta, que és una de les qüestions que també es va parlar al plenari, s'ha parlat, s'està finalitzant, i si no hi ha qualque problema, en aquest plenari es durà una proposta d'aquest informe de resposta i es reactivarà la licitació per finalitzar el que seria el procés de licitació i després que es pugui fer l'adjudicació de la nova contracta de residus.
Que serà...
El plenari serà en aquest mes i llavors després es donarà un termini extraordinari perquè dins de la llei de contractes has de donar un període extraordinari perquè les empreses puguin refer el treball que puguin tenir amb aquests dubtes resolts i després els terminis estimats podrien ser que a darrers d'any, principis d'any que ve, estigui adjudicada i després hi ha un termini també per la posada en marxa gradual. No és un canvi que es faci com qui canvia una llibreta per una altra. És un canvi que ha de ser gradual perquè el servei ha de continuar en marxa.
Estem parlant de la contracta, diria que costa més sous de tot el Consell.
Sí, és el contracte amb més impacte econòmic al Consell de Formentera.
De quan estaríem parlant, més o menys?
Ara parlam d'entre 30 milions d'euros en total. Seria a l'any uns 3 milions i pico.
O sigui, en 10 anys, eh?
Sí, 30 milions i pico serien en 10 anys.
I quins són, diguem-ne, les coses que vol solucionar amb aquesta nova contrata? Ho dic perquè hem sentit queixes de que si hi ha poca freqüència de recollida d'escombraries, que si estan bruts els contenidors...
Bé, el primer de tot és adaptar-la a la realitat actual. La contracta que tenim, considerem que es sap i crec que s'ha reconegut moltes vegades que està obsoleta. També és cert que com ja té unes modificacions màximes establertes des de la llei de contractes, la contracta no es pot tornar a modificar, perquè hi ha un límit màxim de nombre de modificacions de qualsevol tipus de contracte perquè no s'estigui modificant eternament i llavors ara mateix no es poden fer més modificacions, si no s'hauria actualitzat a les necessitats mentre que s'adjudica la nova.
Sí.
El que sí que s'està fent des de la contracta i des de l'àrea de medi ambient és reajustar els serveis i adaptar-los quasi diàriament a la necessitat. És per això que quan s'arriba a qualsevol tipus de queixa es dona resposta a la queixa si pot ser en el mateix dia adaptant el servei a les necessitats actuals perquè amb els recursos que es disposen poder donar resposta a la situació. La nova contracta, òbviament, tindrà un major nombre de freqüències, tindrà una major adaptabilitat, que sí que és cert que aquesta, potser, tenia una adaptabilitat més estricta, menys flexible, i la nova contracta tindrà una readaptació dins del mateix contracte, i és el que volem des de l'àrea de medi ambient, per a poder donar resposta també, com està fent-se ara, però un poc més per la voluntat tant dels tècnics de medi ambient, des d'aquí i vull agrair el gran esforç que fan per poder adaptar-nos a les situacions actuals, com des dels treballadors de la contracta, que també estan canviant de ruta moltes vegades, justament per donar resposta a les situacions que tenim. sí que no canviarà els horaris que n'hi ha de depositar residus. Els horaris són els que són i sí que hem de fer, i aquesta onada també ho contempla, una conscienciació encara major de com s'ha de fer el depòsit de residus i en quins horaris.
La gent això no té gaire clar. L'altre dia vam fer una enquesta, no sé si ho recordarà aquí a Ràdio Illa, i la gent anava una mica peix, eh?
Bueno, però hem de pensar, té una justificació, anem a pensar. La fracció, per acabar, el que donarà la contracta de residus. La contracta també donarà resposta a les directrius europees de reutilització. Per exemple, amb la implantació de la cinquena fracció, que és la fracció d'orgànica, ja per tothom, que tindrà un període d'establiment mentre que també es fa la planta que necessitem a Formentera, que està establerta en el Pla Director Sectorial de Residus.
O sigui, això vol dir que de cara a la temporada 2022 encara no hi haurà la fracció d'orgànic?
Veurem quina serà la implantació gradual que hi ha, però sí que és cert que hem de tenir també, hem de disposar d'una planta d'orgànica per poder tenir aquesta fracció, perquè si la recollim i no tenim contractar-la, no donarem compliment tampoc al que diu el nostre Pla Director Sectorial de Residus.
Fins ara s'ha fet així una mica, no?
Sí, però la quantitat no és la mateixa. No és la mateixa, a la millor arreplegar la quantitat de lo que són els productors comercials que quan estigui a l'abast de tothom. I podria ser la quantitat molt major de generació. Lo que estava dient de quines són els horaris. Anem a veure. Si la fracció rebuig, que ara mateix conté, a més, una gran quantitat d'orgànica, és la que pot ser faci més mala olor als contenidors. Si aquesta fracció, i per això el seu horari de dipòsit és a partir de les 8 de la tarda. Perquè la possible molèstia que pugui fer només siga a darreres hores del dia perquè, a més, el camió està a punt de passar a recollir-la.
I quan pica menys el sol. Que
exactament.
També.
Si aquesta fracció la depositem en els contenidors ordinaris a les 10 del matí, durant tot el dia estarà ahí, perquè tampoc no es vol que passin els camions a recollir aquesta fracció en aquestes hores. Després n'hi ha d'altres fraccions que són més molestes, de Renault, per exemple, la recollida de vidre. Aquesta recollida no es fa tampoc a la nit, sinó que es fa més endavant pel Renault que genera. Llavors, aquest tipus d'organització, per la qual hi ha uns horaris, i també es demana, òbviament, que es puguin fer ús correcte d'ells. També el voltant dels contenidors, ja moltes vegades, en aquest darrer mes, molta gent m'ha indicat que ells mateixos se n'adonen que la gent, quan passa pel contenidor, no s'atura a obrir si el contenidor està buit. I ens trobem moltes vegades contenidors plens per fora, però que per dins estan buits.
Caram.
Llavors, és una qüestió també de fer l'esforç d'obrir. Si està ple, òbviament des del Consell posarem tot el que estigui al nostre abast. Però si està fora i dins està buit, ahí tenim un problema d'incivisme, i aquest incivisme és el que hem de corregir també mitjançant campanyes de conscienciació.
L'orgànica diu que bé, que té un cert termini d'aplicació, això que vol dir un, dos anys? O...
Esperem que siguin un, dos anys, sí.
Un, dos anys, eh? Que està pendent, de com vostè apuntava, la construcció d'una planta de gestió d'orgànica, com Déu mana, que seria la planta de transferència d'escap, eh? Entenc.
Sí, la zona de gestió de residus d'escap és la que dins del Pla Director de Residus de Formentera està establert que són, han d'estar tant la planta d'orgànica com la planta de residus de construcció i demolició.
Tenim finançament per aquesta planta? Ho dic perquè em sembla que s'havien optat a unes línies europees.
Ho hem demanat i estem en converses amb la Direcció General de Residus del Govern per tractar de cercar finançament per la construcció. El que sí que sabem és que, sigui com sigui, haurem de cercar aquest finançament per poder fer-la, perquè és una necessitat, a més, establerta per un pla director sectorial aprovat pel propi Consell de Formentera.
Deixem que li pregunti una cosa més sobre residus. Al respecte del nou CEIP de Sant Ferran de Ses Roques, doncs un centre educatiu tan demandat que s'ha començat el col·le, a més, amb molta il·lusió, tant professorat, famílies com infants, però hem detectat, no sé si a vostè li ha arribat, que hi ha una certa molèstia en la comunitat educativa de Sant Ferran perquè hi ha els contenidors que s'han fet en la nova zona aquesta que s'ha creat, doncs just davant d'aquest col·legi. Li ha arribat aquesta molèstia?
No ens l'ha fet arribar, però sí que hi ha comentaris que fan formalment, no està, però sí que l'han fet. Valorarem quina és la incidència que té en el funcionament normal i què es pot fer, i si s'haguessin de canviar es valorarà la modificació. Sí que és cert que eren dos projectes diferents, de la construcció de l'escola i la construcció del vial, i pot ser aquesta part sigui una cosa que haurem de millorar per a que no estiguin aquests problemes.
O sigui, es plantegen la possibilitat de reubicar el contenidor del col·legi?
Revisarem. Sincerament, és una qüestió que s'ha de revisar per veure quin és l'impacte que té real aquesta ubicació dels contenidors en el funcionament normal de l'escola.
Un comentari que ens envia un oient diu, al respecte del servei de recollida de voluminosos, ja sabeu, és un servei gratuït que tu crides a un telèfon gratuït i et venen a recollir el moble gros també de forma gratuïta. És el 900 102 656, repetim, 900 102 656. ens comenten, diu, ah, sí, però només et poden, només et deixen tirar un moble cada vegada que hi vas. Si tens dos coses, no val la pena cridar. Per això la gent a vegades ho tira als contenidors, ens diuen.
Bueno, realment és un metre cúbic, no és un moble, només és un metre cúbic. Si hi ha qualque funcionament incorrecte, sí que els demanem que ens ho comuniquin a Medi Ambient per poder millorar aquest tipus de servei, però el servei el que està establert és una recollida d'un metre cúbic per usuari al mes. Perquè sí que és cert que hi ha molta demanda d'aquest servei, per sort hi ha molta demanda, però també és cert que si ho deixen al contenidor, a lo millor és quan te trobes que han deixat una rentadora, per exemple, un contenidor a les 12 del migdia, aquesta rentadora podria haver fet un quilòmetre més, perquè l'han hagut de dur en un cotxe, i deixar-la a la deixalleria, que sí que està oberta i sí que et permeten deixar-la. Llavors, també es demana que, si és cert que no s'ha pogut dur i hem de millorar aquest servei, es tractarà de millorar, òbviament, però que també la deixalleria és una altra opció que tenim.
Tot i que la deixalleria també té un límit de quilos per dia i ciutadà, no?
Sí, té una limitació de quilograms. També
sembla que són 50 per dia.
Sí, però 50 quilograms són molts de quilograms. Una altra cosa és quan parlem de residus de construcció i demolició, dius, és que en molt poquet són 50 quilos, sí, però és que no haurien d'anar allí, haurien d'estar tractats com pertoca a la planta de, a la zona de construcció i demolició, perquè hi ha una obra que està en marxa. Llavors, alguna coseta que s'ha fet, alguna petita reparació, sí, però això no seran 50 quilos. Si superen els 50 quilos és que és una obra de més envergadura, que ha de tenir un pla de gestió dels residus que ha de dur-los a la zona de gestió de residus d'ESCAP.
Recordem que també hi ha una planta pendent de construcció de gestió de residus d'obra.
Sí, aquesta planta a més ja té un tràmit administratiu més avançat, té el tràmit de la Comissió Balear de Medi Ambient, que va ser aprovat amb uns condicionants determinats, i amb aquests condicionants sí que s'està treballant ja en el projecte executiu d'aquesta planta per poder... sí que va com una passa més per davant de la planta de tractament de residus orgànics. Són dos de les instal·lacions més importants que estableixen el Pla Director Sectorial de Residus i que justament estan en tràmit per poder fer-les.
Déu-n'hi-do quina repassada que estem fent, conseller, a diversos assumptes que vostè toca. Déu-n'hi-do quin any que està vivint amb tants assumptes pendents a la seva cartera. Deixi'm que li toqui un altre dels assumptes importants, que són les concessions de les platges, que s'haurien de fer, dic jo, que els pròxims mesos, l'atorgament, diguem-ne, de les noves concessions de platges.
Sí, està... es va demanar a la Direcció General de Costes o la Direcció Territorial de Costes de les Balears, que després ho escala a nivell estatal, el que és l'autorització i concessió de diversos espais per poder fer-lo. El funcionament d'aquestes instal·lacions és... El Consell demana una habilitació administrativa que pot ser o bé autorització, que és renovable any rere any o cada dos anys, o concessió, que té un termini més llarg, també renovable, però molt més llarg.
Ara es farà de 5 anys, no, em sembla?
Primer és diferent. Primer és la qüestió de l'autorització, vol dir que el Consell té autorització i després licita perquè les persones puguin optar. Però és el Consell, Ajuntament-Consell, sí, qui demana l'autorització a costes i després ho licita per a que els que optin ho tinguin. O concessió. Quina diferència hi ha? Que una autorització ha de ser desmuntada i una concessió té la possibilitat de continuar permanent en el temps.
Exemple.
Per exemple, els quioscos podrien ser una tipologia de concessió.
I autorització seria...
Hamaques, per exemple. Perfecte. Hamaques i sombrilles serien hamaques que sí que han de desmuntar-se. Ara mateix els quioscos sí que són autoritzacions i és per això que s'han de desmuntar. Per exemple, en aquest estiu passat, en aquest hivern passat, una de les escoles de vela va desmuntar, desmunten perquè han de desmuntar aquesta situació. El contracte que hi ha ara sí que és cert que amb la campanya d'hivern sí que es permetia el manteniment perquè eren els quioscos que podien continuar funcionant a l'hivern, però en aquesta nova el que es tracta és d'adaptar-nos a la realitat segons el reglament de costes i la situació que tenim actual.
Quan es farà, diguem-ne, els
tràmits? Sí, el cert és que està tot ara mateix en pista de sortida i pot ser sigui tot com qui diu, tot d'una.
La idea és que el 2022 ja hi hagin les noves concessions i autoritzacions.
Ha de ser així.
Hi ha alguna modificació bàsica? Apareixerà algun quiosc nou o desapareixerà algun altre?
No, la idea és sincerament, sí que és cert que formem, des de l'equip de govern tenim clar quina és la tipologia del nostre litoral que volem i que sigui, al final, és la manera de conservar també el nostre territori i el nostre medi natural. Si cada vegada hi ha més coses, al final pot ser no i conservem com volem conservar.
O sigui que seguirem igual que ara, eh?
Bueno, semblant.
Semblant. Ho dic per si algun dels quioscos històrics que hi havia a Formentera antigament tornaran a estar a la concessió o no?
Esta, ara mateix és una qüestió que fins que no estiguin publicats no es pot donar aquesta informació, com comprendràs.
Bé, entenem. Escolta'm, sobre els quioscos de platja, també una cosa que em crida molt l'atenció. En principi estan autoritzats a 20 metres quadrats, però vostè en coneix algun que respecti aquests 20 metres quadrats?
Bé, és una qüestió del reglament de costes. Quan es van autoritzar aquestes instal·lacions, establia que era com a màxim de 20 metres i després va canviar aquest reglament de costes i permetia fins a 20 metres de tancat i fins a 50 de superfície no tancada. Hi ha, com qui diu, un buit entre les dues coses, entre el contracte inicial i el nou reglament que es va aprovar, i sí que és cert que, mentre que no sigui un impacte gran, sí que es tracta i es demana, quan es fan els replantejos als quioscos, des de l'àrea de medi ambient, juntament amb costes, se'ls demana que compleixin el que toca. I s'ha fet desmuntar coses que no pertoquin.
I, per cert, se'ls hi tornaran els sous del cànon de l'any passat als concessionaris?
Ara mateix estan terminant el càlcul també per fer-ho, perquè, com dic, torna a dir el gran treball que estan fent des de Medi Ambient, però estem parlant de molts de projectes amb molt d'impacte i estan tots alhora. I llavors estan aturant uns i altres per poder fer-los tots alhora.
Es tractaria que aquests concessionaris cobrassin el 30% del que van abonar respecte a l'any
passat? El càlcul que hi hagi que s'està fent, perquè la normativa és estricta i també hi ha informes jurídics que diuen quan pot ser, però no te sabria dir el percentatge ara mateix.
I ja per acabar, conseller, de fet aquesta setmana tenim el Safe Posidonia Project, però els dies anteriors, demà mateix, comença el Mediterranean Posidonia Network. És una mena com de fòrum en què es parla de la vigilància de la Posidònia amb diversos països del Mediterrani per anar comparant exemples, no? Supos que el nostre exemple serà ben apreciat per als diversos ponents. Expliqui'm una mica en què consisteix aquest esdeveniment.
Bé, el Mediterranean Posidonia Network és un grup d'experts que es va ajuntar a la Mediterrània i que, a més, van trobar Formentera com a exemple a seguir, tant per la conservació de la Posidònia com aquestes mesures que s'han pres i aquestes... aquests events o esdeveniments que es fan, com el Safe Posidonia Forum, i també el que seria el finançament de la Posidònia per finançar després projectes d'estudi i de conservació d'aquesta planta. És un exemple que ens han transmès en les reunions prèvies que han fet, vinguent aquí a Formentera, un dels organitzadors han vingut per parlar de com volien muntar-ho, i van decidir que fos Formentera justament per donar visibilitat al gran treball que s'ha fet a Formentera, tant en la conservació, vigilància, com en mantenir el litoral. Aquest estiu, a més, justament coincident en que aquest any és tant el Mediterranean Posidonia Network com el Safe Posidonia Forum coincideixen en la mateixa setmana, hem vist com altres indrets, no només Formentera, es parla de la regulació de fondejos del litoral aquí a Formentera, però hem vist com altres llocs han sofert també la pressió marítima a Còrsega, a Menorca, que també tenen aquesta pressió de que els fondejos arriben. El turisme nàutic, hem de mirar que ha crescut molt, les tecnologies han canviat molt, i llavors és molt més senzill poder fer un turisme nàutic, i això suposa una pressió major per al nostre litoral. Si aquesta pressió continua en aquests nivells, el que pot passar és que la planta retrocedeixi, i si retrocedeix també canvia la quantitat d'oxigen que pot tenir la mà, canvia la filtració o retenció també d'arena que pot haver a les platges, o inclús la claredat de les aigües.
Doncs hem xerrat de moltes coses amb el conseller i diputat per Formentera, doncs Antonio Jesús Sanz. Demà té sessió. Demà no intervé, entenc, eh?
Sí, demà sí. Demà sí? Hi ha una pregunta justament per les obres de l'IES Marc Ferrer.
D'Elies Marc Ferrer, les obres pendents es refereix.
Exactament, sí.
Quina pregunta farà?
Bueno, que en quin punt es troba l'execució d'aquest projecte, quin pressupost té i els terminis d'execució.
Bé, doncs esperem tenir una resposta que pugui donar esperances a la comunitat educativa de l'únic centre de secundària de Formentera. El seguirem, com no, ja sabeu que a més les sessions del Parlament Balear es poden seguir pel YouTube. Antonio Jesús Sanz, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Pepa, bon dia a tothom.